Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Aquí comença... Radicals Lliures, amb Dani Jiménez.
En el primer capítol vam descobrir les bases biològiques de l'envelliment i vam entendre que envelliment, reproducció sexual i càncer estan íntimament relacionats. Avui preguntarem al doctor Manuel Serrano, un autèntic gurú, per lluitar contra l'envelliment, la seva recerca i l'estatus quo del tema.
Però a més, tenim pendent veure què passa amb el nostre ratolí que la Marta Kovacheva, l'investigadora de l'IRB, ja li ha tret l'aigua que activava els factors de Yamanaka.
Doncs va, comencem.
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Estabulari. Dia 21.
Ahora estamos al día 21, o sea, dos semanas después del paro del tratamiento con esta dosis de compuesto que ha inducido los cambios celulares en los ratones. Lo que hacemos hoy es algo necesario para la ciencia y esto es sacrificar a los ratones para poder mirar los tejidos, para poder evaluar los cambios al nivel celular y molecular. Así que hoy vamos, entramos en el estabulario y vamos sacrificando los ratones, sacando páncreas, sacando hígado, sacando bazo, sacando grasa, sacando muchísimos tejidos para poder analizar de manera distinta en cada tejido qué está pasando, qué está cambiando por haber expresado estos factores celulares en todo el cuerpo del ratón.
Està interessantíssima el diari de laboratori, que encara queden dues parts. Una pregunta per tu, Marta. Tu quina creus que és l'esperança de vida a nivell mundial?
No ho sé, 55?
Força a prop, és de 68,9. Pensa que l'esperança de vida és una dada en promig i que, per tant, si hi ha nens que moren doncs, abans de fer un any i la mortalitat infantil, com passa per desgràcia en alguns països, és molt alta, encara que després tinguis gent que viu molts anys, la meitat...
Baixa els números absolutament.
A Catalunya sí que més o menys sabem que les dones viuen de mitjana una mica més de 85 anys i els homes una mica més de 80 anys.
Bueno, estem prou bé, eh?
La realitat és que a Catalunya la població s'està envellint i més que s'envellirà.
Si Catalunya som uns 7,8 milions, dels quals 1,5 milions tenen 66 anys o més, és a dir, uns 19% de la població. I 250.000 tenen 85 anys o més, que és més o menys un 3,3%. I es preveu que en 2030... un 22% tenen 60 anys o més, i en 2050 uns 29%. Això segons el escenari mitjà de l'IDESCAP.
Aquestes són dades que ens porta en Joroen Spichker, investigador Ramón y Cajal del Centre d'Estudis Demogràfics.
Per tant, sembla evident que si ara, en aquest moment, tenim aproximadament un 19% de persones que tenen més de 66 anys, al 2050... que no està gaire lluny...
No, està molt a prop.
En tindrem un 29%. Per sort, la bellesa ja no és el que era.
És que quan referim a la gent gran, sovint utilitzem l'edat de 65 anys com a llindar, no? Umbral. No obstant, si us dic que una persona de 65 anys en 1970 li quedava una mitjana de 15 anys de vida i ara una persona de 73 anys li queda la mateixa esperança de vida de 15 anys, això vol dir que la supervivència de gent gran ha anat millorant molt. I encara que una part d'aquests guanys són anys de mala salut, una part més o menys igual o encara més anys són en bona salut.
Això és molt interessant. En primer lloc, com ell diu, la ciència, la tecnologia, la medicina estem treballant per millorar les condicions de vida de la gent gran. Però en segon lloc és que augmenta l'esperança de vida, això és una realitat, però disminueix l'època on les persones grans no tenen bones condicions de vida.
Que diria que és també superimportant i principal.
Correcte, correcte, correcte. De fet, en Geroen, que està investigant en profunditat, desmunta una mica els mites que tenen les persones joves i grans sobre l'envelliment.
Sobre l'envelliment de la població sovint té una connotació negativa, no? S'associa amb una càrrega de cura creixent per la societat. i que la gent gran són dependents i tenen por a l'aïllament social. I llavors, en aquest article vam abordar tres àrees en què la bellesa i el aïllament de la població es perceben com a problemàtics. Per exemple, la mala salut. Pues no és el cas. És que la proporció d'aquests anys extras que ara els gent gran tenen per viure, la que viu una mala salut, aquesta part és igual o inclús menys que els anys extras que ara tenen amb bona salut. És a dir, que viuen molt més anys, però també viuen una gran part d'aquests anys en bona salut, almenys més o menys la meitat o més. L'altra cosa és la dependència de la productivitat als altres, no? Que diuen que nosaltres, l'edat laboral, que per la gent gran és un càrrec per nosaltres. Pues tampoc està tan clar, perquè és cert que en el cas de Gran Bretanya, un 41% de tots els inactius que no treballen són gent de 60 anys i més, 65 anys i més, però també hem de pensar que 27% de tots que no són actius estan a l'edat laboral. Són els estudiants, són els aturats, són els mestres de casa i la gent que no, o que estan de baixa laboral o que sigui. Llavors, també en nostra edat hi ha molta gent que no estan treballant. I a més, la pobresa entre la gent gran ha disminuït moltíssim en últim mig segle. Penseu en l'economia de plata, no? Que la gent gran també està gastant molta pasta i també van de viatges i també gairebé tots tenen la vivenda en propietat. És a dir, que no són tan dependents econòmicament que potser que pensem.
Vivenda en propietat, jo no en tinc encara.
No tens economia de plata, Dani?
No, tinc economia de plata perquè tinc moltes cares, però encara no tinc casa.
Estàs tan a preparant,
Amb tot això, no perdem el fil del nostre viatge per intentar descobrir i entendre l'envelliment. Te'n recordes que havia parlat amb la Gemma Marfany i amb en Salvador Massí?
Sí, i tant.
I ara teníem pendent les claus per aturar l'envelliment del professor
Exacte.
Manuel Serrano. Però abans, torno a fer la mateixa pregunta. ¿Podrem viure 150 anys, professor Serrano?
Es una pregunta complicada que tiene varios ángulos. Se piensa que la genética impone unos límites. Es decir, no hay manera de que un humano de manera natural pueda correr 100 metros en 5 segundos. Es imposible. Pues esto es algo parecido. Se piensa que la longevidad también tiene un límite máximo al que llegan poquísimas personas, pero que más allá de eso no se puede llegar. Y se piensa que está alrededor de los 120 años, porque en todos los registros históricos que hay, solamente hay una persona, y hay gente que lo duda, que ha superado y ha llegado a 122. Nadie más ha llegado a ese punto. Entonces se piensa que hay un límite genético. Ahora, entre la longevidad media que hay en los países más desarrollados, que es de 80 años hasta 122, pues ahí quedan 40 años que se puede intentar conseguir vivir bien un poco más. En lugar de que la longevidad media sea 80, pues que sea 85 o que sea 90, siempre con una buena calidad de vida. Nadie pretende alargar el tiempo en el que se vive con enfermedades.
La reflexió és potent i és molt clara i coincideix amb el que diu la Gemma i en Salvador. Evitar la mort, l'eterna joventut o la joventut eterna, ara per ara sembla impossible. La biologia del nostre cos no ens ho permet, però sí que sembla que podem enredar-hi una mica l'envelliment. Per enredar-hi l'envelliment necessitem algunes estratègies i el doctor Serrano n'és un especialista.
El estudi de l'envejeciment ha desvelado que una de las cosas que ocurren, una de las que ocurren con el envejecimiento, es que se acumulan células que no funcionan. Estas células les damos un nombre técnico que es el de células senescentes. Hay veces que de una manera más metafórica se utiliza el término de células zombie. Son células que no funcionan y que están molestando. Son pocas. A lo mejor pueden llegar a ser un 5%, pero un 5% de todas nuestras células no funcionales es mucho. Y se han encontrado maneras de eliminar estas células y se siguen buscando mejores maneras de eliminarlas. Hay fármacos que reducen la cantidad de estas células y se ha visto que esto mejora mucho en animales de experimentación, mejora mucho cómo envejecen, alarga su periodo de salud y también funcionan bastante bien en muchas enfermedades.
Cèl·lules zombi.
Cèl·lules senescents que estan pululant pel nostre cos, que són tòxiques i que amb fàrmacs podrem netejar. Potser almenys un d'aquests factors, d'aquests nou que deia en Salvador Massip, podrem trobar la solució ben aviat. La realitat és que abans de marxar, de tot el que em va dir en Manuel Serrano, li vaig fer la pregunta directament. Quins són els paràmetres que la ciència té absolutament demostrats que ens permeten viure més i millor?
Hay un paràmetre sobre el qual no podemos hacer nada, que es nuestra genética. Aunque quiero enfatizar que dentro de nuestras características personales, la longevidad es una de las que menos influencia tiene de la genética. Se estima que tiene una influencia que se cuantifica en un 20-25%. Eso es poco. Otras características de nuestra personalidad tienen un componente hereditario mucho más alto, del 70%, del 60%. O sea que hay un 20% sobre el que no podemos hacer nada y depende de la suerte que hemos tenido con la combinación de genes de nuestros padres. Pero luego hay otros tres factores que tienen que ver con el estilo de vida, que se sabe que influyen en cómo se envejece de bien o de mal. Uno de ellos es hacer ejercicio físico moderado, nada que no sepa la mayor parte de la audiencia. Otro es el tener una dieta equilibrada y moderada, no abusar de determinados componentes. Y también dentro de la dieta es bueno que haya periodos de ayuno. Esto de las 5 comidas al día, que es bueno para los niños pequeños, pero o quizá para una persona que está enferma o delicada, pero para un adulto normal es bueno que haya periodos de ayuno diarios de 10 horas, de 12 horas. Eso se sabe que es bueno, porque eso ejercita el metabolismo, como si el metabolismo fuera un músculo, pues está bien ejercitarlo haciendo periodos de ayuno y luego comer. Y luego me faltaba un cuarto componente, que era la sociabilidad. Es un poco más confuso de distinguir, porque cuando una persona es más sociable, también se cuida más. Entonces también cuida más su dieta, también cuida más el hacer ejercicio físico, el estar bien. Entonces, bueno, se sabe que es un componente. Las personas más sociables se cuidan más y envejecen mejor.
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Laboratori. Dia 21.
Ahora volvemos al laboratorio. Tenemos en un cubito de hielo todos estos tejidos que hemos sacado de los ratones. Nos ponemos las batas, los guantes y nos ponemos a trabajar. Tenemos que purificar proteínas, materia genética, o sea, la ARN, la ADN, para poder hacer las investigaciones, los estudios moleculares de todas estas células que hemos sacado de los ratones. Así que lo que vamos a hacer es cortar en trocitos muy pequeñitos todos estos tejidos y ponerlos a digestar para poder abrir las células, para poder extractar toda la materia que llevan las células dentro. Y de esta manera vamos a preguntar cómo han cambiado la materia molecular de las células de estos ratones trozados.
És el moment d'Antoni Pou, el nostre home que ve dels llibres, les pel·lícules, les sèries, que barreja com ningú la cultura, la ciència i l'art. Toni, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Sé que parlaràs de l'envelliment, i és un tema que segurament hi ha molta referència en el món de l'art, de la cultura i dels llibres, no?
Moltíssimes, moltíssimes, perquè, clar, això d'envellir, que sembla una cosa inevitable, no?, almenys per ara, i és una de les grans limitacions que té la vida, no?, que es deteriora, s'acaba. Doncs clar, des del món de la ficció i el món creatiu sempre s'han intentat trencar aquests límits,
sí,
no?
Sí, dona joc. Sempre trencar els límits dona joc, no?
Sí, llavors, clar, des d'aquest món fictici, doncs s'ha especulat, no?, amb gent immortal, amb gent que no envelleix, no? Hi ha els elfs famosos del Senyor dels Anells,
sí,
no?, que són aquests personatges angelicals, purs, que són els primers habitants de la Terra Mitjana.
Amb aquelles orelletes, no?
Amb aquelles orelles punxegudes. Sí. I també hi ha els vampirs, que són un dels altres personatges mítics.
Mira com entra. Ah, això és una mossegada, Toni. Aquí
vigila,
hi ha xuclada,
vigila.
Aquí hi ha xuclada,
sí.
Mira com xucla.
Vigila, perquè els vampirs són personatges immortals, però sembla que de tant viure estiguin com avorrits, no? Estiguin com fastiguejats de la vida.
És veritat.
I llavors necessiten, d'alguna manera, que tot sigui molt intens, no? Que tot sigui, en fi, una cosa com orgiàstica, no?
Jo he seguit molt les cròniques vampíriques, te'n recordes, de l'Estat, aquesta darrera tongada de Crepuscle, no tant, no? I hi havia aquest punt que si no trobaven algú jove que els motivava per reemprendre una nova generació, és com que preferien gairebé hibernar una mica, estaven avorrits, sí?
Sí, sí, estan com fastiguejats de viure tants anys, no?
Absolutament, sí.
I això contrasta amb altres mons de ficció, en els quals no hi ha aquest fastigueig, sinó justament tot el contrari, no? I estic pensant, per exemple, en un món de ficció que va crear Neil Gaiman a la sèrie de còmics Sandman ja fa bastants anys, i que ara se n'ha fet una sèrie que es pot veure a Netflix.
I'm the king of dreams.
M'han dit que està bé.
Està molt bé aquesta sèrie, sí. T'haig de dir que jo ja era fan dels còmics, però aquesta sèrie és molt, molt recomanable.
Fes-nos un resum sense fer grans spoilers, que si no després la gent diu...
No, us explico només alguns detallets perquè veieu que val la pena realment, no? Representa que Sandman és el déu dels somnis i llavors gestiona tots els somnis i els malsons també de les persones perquè el món es mantingui en equilibri, no? Ell diu que els malsons serveixen perquè la gent afronti les seves pors i els somnis en positiu serveixen perquè la gent tingui esperança, no? I llavors això manté un cert equilibri que ell ha de, doncs, ha de jugar.
Perquè bueno, Sandman, diguéssim, és bo, és dolent, és juganer, és bromista...
És un déu molt solemne, molt seriós, que ell el que diu és que té responsabilitats. Doncs en alguns moments és dur, pot ser cruel, però ell ho fa per mantenir aquest equilibri.
Molt bé, molt, molt bé, molt bé. Ell, diguéssim, ja, jo, no sé si pot explicar això, però ell viu en el cosmos o viu a la Terra? O...
Bueno, ell viu en un món que és el món dels somnis.
Molt bé.
Que és on anem els humans quan somiem, no?
Ah, molt bé.
I llavors, a part d'això, hi ha un parell d'anècdotes que representen molt bé aquesta immortalitat, no? O la nostra fugacitat comparada amb aquesta immortalitat. Hi ha una vegada, per exemple, que el capturen i s'està 100 anys tancat en una gàbia, no?
Déu-n'hi-do.
Vull dir, el que el va capturar es mor, el seu fill passa a ser el seu captor, diguéssim, i ell està allà sense parlar, sense menjar, 100 anys, no?
Clar, perquè si ell viu molts anys, per ell és una estoneta de no res.
Exacte, això no és res per ell. Fins i tot hi ha una vegada que castiga un dels seus subordinats a milers d'anys a vagar per la foscor, no? Allò que... Déu-n'hi-do.
Si no, vés a l'habitació, sí. Doncs el mateix.
Uns mil·lennis a l'habitació,
no? De fet,
no?
Hi ha una frase molt bonica de Macaco, d'una cançó que diu... per les estrelles, nosaltres som fugaços. I vaig calcular la vida mitjana d'una estrella i vaig calcular la vida mitjana d'una persona i no era ben bé minuts, era dies, però estava molt ben aproximat, realment.
Sí,
el temps és una qüestió de límits, no? Clar, de persistència.
Depèn de l'escala, nosaltres som uns microbis absoluts. Totalment.
I què passa amb en Sandman, va?
Llavors, Sandman, a part de gestionar tot aquest món dels somnis i mantenir l'equilibri, no?, en el nostre món, fa experiments, també.
M'agrada, és juganer, és bromista.
És juganer, ho fa, més que per jugar ho fa, com ell vol coneixement, no, també. I llavors hi ha un moment que està en una taverna i hi ha un tio allà mig borratxo que diu, jo no em moriré, no? Allò que feia el punt 7, no? No està demostrat que m'hagi de morir. I Sandman li pren la paraula, li diu, molt bé, no et vols morir? Doncs jo et dono la immortalitat.
Llavors
el fa immortal.
Hi havia una pel·lícula, te'n recordes, de Los Inmortales?
Sí, sí, Solo que... Puede Quedar Uno.
Exactament, sí. Que havia estat allà al cap, que n'hi havia per tot el món, que sortia Sean Connery, que sortia Richard Lambert, em deia, o no com es deia?
Sí, 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 sí.
Era una història que va començar bé, després van fer diverses pel·lícules que eren infumables, però la primera bola. Continua, perdona,
sí,
Toni.
Sí, sí, doncs no,
li dona el poder
li concedeix la immortalitat, i això passa l'any 1389.
Però aquest senyor envelleix o es queda igual?
Es queda igual.
Això
es queda congelat en aquell moment.
Això està bé.
I llavors queden que es trobaran cada 100 anys al mateix lloc.
I se sobreentén que no mora per causa... No es mora, diguéssim.
Bueno, no, és difícil que es mori. No sé si... No queda clar si es pot morir per causes violentes, diguéssim,
però
espontàniament, de malalties o així, no es mor. No? Llavors, l'any 1489 es troben i està entusiasmat aquest home. Bé, diu, això és increïble, perquè veig tots els canvis, veig totes les millores.
Progrés,
no? Exacte,
molt bé.
Ja no ens ploren els ulls en les tavernes perquè les xemeneies funcionen millor, no hi ha fum, no?
Això està bé, perquè pensem que el progrés és un invent dels darrers 100 anys i el progrés és una constant en l'evolució humana.
Sempre.
I sempre la tecnologia i sempre altres coses a banda de la ciència i la tecnologia han fet que la vida progressi, està molt bé que ho digui.
Sí, sí, i aquí a més hi ha exemples tan tontos com aquest, no?, que deia, i fins i tot també diu, és que ara ja no ens moquem amb les mànigues, tenim mocadors, no? Una cosa tan simple. Com això, però,
boníssim, bueno, boníssim, canvi, boníssim, no? Molt bé.
Llavors, al cap de 100 anys més es tornen a trobar, el 1589, i s'ha fet ric, s'ha fet famós, fa negocis amb vaixells, amb les colònies, és terratinent...
I aleshores aquest senyor gira i surt la cara d'Elon Musk o de Jeff Bezos o...
Quasi, no, de moment no s'ha transformat, però bueno, va pel camí, perquè fins i tot l'han nomenat cavaller, la monarquia anglesa...
Veus?
I ell diu en un moment, sempre havia somiat que el cel seria això. No? Està absolutament encantat, no? Però què passa? Que al cap de 100 anys més, el 1689, resulta que aquest home està enfonsat en la misèria.
Oh! Oh!
En 100 anys han canviat les coses. Ho ha perdut tot, tota la seva fortuna, se li ha mort la dona, els fills, no perquè s'han fet grans, sinó d'accidents,
sí, malalties... O perinatal, o que sigui.
Fins i tot l'han intentat matar per bruixot, no té res per menjar, és un captaire, viu tirat pels carrers, no? I hi ha un moment que diu una frase que a mi em va impactar molt, que diu, saps la gana que es pot arribar a tenir si no menges, però tampoc et mors?
Oh! Clar. És molt bo! És molt bo això, i tant.
Clar, el fet de plantejar aquestes especulacions, no, de trencar aquests límits, et permet plantejar-te aquestes qüestions que d'altra manera no surten.
Trenques els límits biològics i també trenques els límits del dolor, no?
Clar.
El nostre cos està preparat per tenir un umbral de dolor i aleshores o generes drogues que fan que no tinguis més dolor o d'alguna manera acabes morint-te.
Clar.
Quan això no està,
què
continues
passa?
Patint.
Exacte. I és un patiment intens i molt llarg, no? Perquè hi ha un moment també que diu és que he odiat cada segon dels últims 80 anys.
80 anys de patiment.
No, que és allò, no és allò que hagis tingut un mal dia, una mala setmana.
Sí,
no, no.
Fa mal l'esquena, no. Estàs encostipat. No.
80 anys de patiment continu. No? Llavors, clar, davant d'aquesta tessitura, Sandman li pregunta, però escolta, tu encara vols seguir vivint?
Llavors, I què diu? I què diu?
Se'l mira amb una cara com d'estranyat i diu, però estàs boig? I clar que vull seguir vivint.
Oh!
Tot el que queda per viure, no es pot morir. Prefereixo seguir, clar, home, clar que sí.
És un figura, i tant.
Llavors, clar... A diferència dels vampirs, aquest home, diguem-ne, en aquesta sèrie canvia la moneda, no? Gira la truita i prefereix seguir vivint perquè sempre hi ha l'esperança de que arribi alguna cosa millor.
La veuré, la
recomanes. Mira-la perquè és molt interessant aquesta sèrie.
Fantàstic el que ens has dut avui. Gràcies.
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Unitat de Plasticitat Celular i Malaltia. Dia 50.
Hoy es un día muy especial y muy emocionante para nosotros. Tras esperar 2-3 semanas para obtener los resultados, tenemos resultados para analizar hoy. Lo que hemos hecho es enviar estos materiales moleculares que hemos sacado de las células a un centro de secuenciación para secuenciar la materia genética de los ratones. También hemos trabajado con colaboradores que han hecho una analítica para nosotros y nosotros también mismos hemos hecho una analítica. Y hoy podemos ver todos los resultados puestos juntos. Y lo que vemos es que la expresión de estos factores ha hecho cambios importantes en los tejidos, y las células de los ratones. Lo que podemos ver es que sí, estos ratones de 50, 60 años humanos tienen cambios, tienen un poco de rejuvenación al nivel celular. Podemos ver que sus células ya parecen más jóvenes, más parecidos a los ratones de unos 15, 20 años de ser humanos, o sea, digamos, unos 3, 4 meses de ratones. Las células de los ratones más viejos ya se han convertido en células más jóvenes.
Funcionat. Encara només amb ratolins estudiant.
Sí, sí.
Però la realitat és que qualsevol gran viatge comença amb una passa. I aquesta passa ja està feta.
És que, Daniel, la vida és meravellosa.
I la ciència, també.
Radicals lliures. Direcció, guió i presentació, Dani Jiménez. Subdirecció, Toni Pou. Copresentació i guió, Marta Pujol. Producció, Àngels Jiménez. Guió, Núria Coll. Col·laboradors, Evelyn Segura, Enric Fernández i Miquel Carandell. Estudi de gravació, Rec Lab. Tècnic de so, Adrià Smilges. Disseny sonor, Francesc Gossalves. Locucions, Clara Borrell i Ivan Cànovas.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.